moltes mancances, no?
Totalment.
En tot això que ens has estat explicant. Cindy, ens queda molt més per parlar, però se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies. Apuntarem tots aquests consells que ens has donat per evitar en la mesura del possible aquest assetjament, detectar-lo i fer-hi front. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El govern local posa sobre la taula quines opcions té Sant Cugat per fer realitat habitatges bifamiliars en habitatges unifamiliars existents. La mesura, que necessita un canvi de planejament urbanístic, serà tema de debat a la jornada sobre l'habitatge que l'Ajuntament organitzarà aquest novembre. Aquestes jornades, que s'han presentat aquest dimarts amb la participació d'una quarantena de persones de diferents perfils, formen part de la reformulació de la taula d'habitatge, que s'obre més a la participació, amb la voluntat de construir el model d'habitatge de Sant Cugat amb el major nombre possible d'agents. L'habitatge familiar és un tipus d'edificació creada per acollir dues famílies diferents en un mateix immoble. La modalitat consisteix en la divisió de l'espai en dues unitats d'habitatge, amb entrades i serveis independents. Comissions Obreres, UGT i USO fan una crida a tots els centres de treball de l'Estat espanyol, públics i privats, a fer una aturada de 10 minuts aquest divendres a les 12 per la Dana. La convocatòria compartida per Foment del Treball i Pimec té un doble objectiu: mostrar el condol i suport a les persones afectades per la catàstrofe i instar la mobilització dels recursos públics necessaris per a la protecció de les feines, la cura i l'allotjament d'aquestes persones. L'empresa santcugatenca Fractus, especialitzada en el disseny d'antenes per a dispositius electrònics, ha nomenat Jordi Hilario nou CEO de la companyia. Hilario, que es va unir a Fractus l'any 2005, assumeix el càrrec amb l'objectiu d'impulsar l'estratègia de creixement de l'empresa i consolidar la seva posició en el mercat de l'Internet de les coses. Hilario agafa així el relleu de Rubén Bonet, qui després de 25 anys al capdavant de la companyia n'assumirà la presidència executiva. I en Comú Podem vol impulsar la creació de comunitats energètiques a Sant Cugat. Els comuns defensen aquestes formes d'autoconsum col·lectiu en les quals els participants es beneficien de l'energia renovable que produeixen per garantir l'accés just als recursos locals i promoure un ús eficient de l'energia. Tot plegat ho han exposat al text de la moció que en Comú Podem presentarà al ple municipal de novembre, que se celebrarà el dilluns 18 de novembre. I Sant Cugat compta des del 1996 amb la xarxa de consum solidari, una entitat que treballa per promoure la sobirania alimentària i un sistema de producció i consum alternatiu al model capitalista establert.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, amb el suport de Fer 3 i Servimat. Terraterapia es patrocina aquest espai.
Salutacions, us parla la Sara Vella. Avui tornem a tenir a la secció de salut del Faves Comptades la Kate Capó, fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià i uroginecologia. Com sabeu, la podeu trobar al centre Sivana Espai Holístic, al costat de l'Hospital General. És un espai dedicat al ioga, a les teràpies holístiques i a la fisioteràpia. Hola, Kate.
Hola, bon dia.
L'última vegada ens vas fer una carta de presentació del sòl pelvià, aquesta part del cos tan desconeguda, que amb cadascuna de les teves intervencions intentarem que vagi sent menys i menys desconeguda. Avui, si et sembla bé, m'agradaria enfocar la secció en la prevenció, tot allò que podem fer per treballar el sòl pelvià abans que tinguem un problema i haguem d'anar a fisioteràpia.
Perfecte, em sembla un molt bon tema per començar.
Doncs comencem pels més petits de tots. Creus que hem de parlar a la canalla del sòl pelvià?
Mira, doncs, personalment, el que sí que és indispensable és que els nens i nenes coneguin tot el seu cos. Ja no només la cara, les mans, les cames, els braços, sinó també puguin saber què succeeix quan, per exemple, doncs, si fan pipi i els hi pica, o com es poden rentar tota la seva zona perineal, és a dir, tant els nens, el penis, la vulva, les nenes, com també tota la zona perianal una miqueta més al darrere. Igual que els ensenyes a rentar-se la cara, doncs també han de poder conèixer com rentar-se les seves parts íntimes. Llavors, a partir d'aquí, sí que seria superimportant que poguéssim parlar amb normalitat, que igual que parlem del nas i dels ulls, els hi puguis parlar doncs, del penis, de la vulva, de l'anus, i que coneguin i puguin normalitzar totes les seves parts del cos.
Què els hi explicaríem exactament de la part més interna, que potser és més abstracta?
Doncs, clar, això és bastant més difícil i el que els hi pots ensenyar als nens és, igual que els hi expliques que tenen estómac i que tenen un cor i que tenen pulmons, doncs que també tenen una bufeta, que és on es va guardant el pipi fins que en tenen ganes. Les noies, doncs, que tenen un úter, que l'úter és on el dia que vulguin tenir un bebè, doncs, es començarà a fer des d'aquí dintre, i després que tenen un recte, que és la part on t'acaba l'intestí, per poder fer caca. Llavors, almenys conèixer, que coneguin aquestes parts i entendre que qui controla i qui, diguéssim, aguanta aquestes parts és el sòl pelvià, que és el que donarà peu després a que puguin o no fer pipi caca, a que puguin, en el cas de les noies, doncs, acabar tenint un nadó, que també... Això ja amb sexologia, amb educació sexual una miqueta més grans, poder no tan canalla, doncs també poder gaudir de plaer sense que tinguin cap tabú i en puguin parlar amb normalitat.
Creus que hi ha algun joc o algun exercici que els aniria bé tant per reconèixer com enfortir tota aquesta zona, com fem els adults?
Val. El tema d'enfortir no és una cosa que els nens i nenes hagin de fer, perquè és un procés fisiològic que el teu cos hauria d'anar guanyant força sense que tu perjudiquis amb ella. Per exemple, el que és molt perjudicial és que estiguis 8 hores al col·le sentat a una cadira. Això el que fa és que la teva postura cada cop vagi amb menys força, que la part que estabilitza i que, diguéssim, posa els ciments del teu cos, doncs cada vegada es torni més fluixa. D'aquí tots els dolors d'esquena, després quan som grans i de més, doncs el mateix al sòl pelvià. Clar, tu a un nen o una nena no li dius que faci exercicis de sòl pelvià, sinó que jugui, que es mogui i que tingui un cos ben fort i tonificat. A partir d'aquí, el sòl pelvià respon a tot això. Ara, si jo l'acostumo a estar davant de l'ordinador o amb el mòbil o la tablet o un sofà, ja a part de totes les hores que està al col·le, doncs això és el que no l'ajuda. I més que res s'hauria de parlar això. El joc en si seria mirar-se i explorar-se, que es puguin agafar un mirall, igual que ho diem amb totes les pacients que tenim a consulta, de uau, t'has mirat amb un mirall? Sí, no, bueno. Llavors, que un nen i una nena també ho puguin fer, reconeguin on està el seu anus, on està la seva vagina, per on és el foradet que fan pipi, que no és per la vagina, és la uretra, i això tampoc no es coneix molts cops.
Ara se m'acudia, potser no té res a veure, però una mica aquest treball del sòl pelvià té alguna cosa a veure amb quan aprenen a fer pipi als esfínters, a regular els esfínters?
I tant. Per exemple, hi ha una cosa molt comú. Vinga, carinyo, fes pipi, m'has de sortir de casa. Doncs no. El nen, la nena, ha de poder fer pipi quan en tingui ganes. I si ens hem de parar a una cafeteria o a la gasolinera a fer pipi perquè abans de pujar al cotxe no en tenia i als 20 minuts sí, doncs es fa. Per què? Doncs perquè si no acostumem a que no pugui tenir el control del sòl pelvià i que aquest s'activi doncs, quan no s'ha d'activar, etc. Llavors, s'hauria de respectar. En el cas de que hi hagi alguna disfunció, que que encara es faci pipi per les nits quan ja és bastant més gran o que no pugui aguantar inclús durant el dia, aquí primer de tot es va veure un especialista i després ja es veuria què s'ha de fer o no a partir d'allà i si se l'ha d'ajudar a pautar els temps de pipi, per dir-ho així, a la criatura.
Seria un ofici aquest especialista o què recomanes?
Sí, sens dubte. No sempre s'ha d'anar al metge abans d'anar a la fisio, que això és un concepte que tenim mal entès, perquè metge s'ocupa de patologia, fisio s'ocupa de disfunció. Llavors, a partir d'aquí, doncs, pots anar al fisio sense problema. Si ell la considera, doncs aquí sí que podrà derivar a metge. No té per què ser al revés.
Ah, molt bé. Mira, no ho sabia. Tornem ara a l'edat adulta i centrem-nos en les dones, que són les grans oblidades, invisibilitzades, també a la medicina i a la fisioteràpia fins fa poc, oi?
I tant.
Què podem fer per tenir cura del nostre sòl pelvià de forma preventiva?
Doncs aquí el més important és treure un altre cop tots aquests tabús i poder-nos empoderar de tot allò que nosaltres som i tenim. Nosaltres, des de Sivana, sobretot, tenim aquesta fisioteràpia molt més holística perquè el que agafem és el concepte global de la dona. És a dir, no podem separar el que dèiem l'altre dia, la pelvis de tot el cos. Per tant, el que has de tenir, el que pots tenir en compte és, doncs, ostres, puc controlar el meu plaer, per exemple, en les meves relacions sexuals? És a dir, gaudeixo o no gaudeixo? Després, si tinc ganes de fer pipí, puc aguantar relativament una estoneta o necessito córrer per anar-hi? Puc riure sense estar preocupada de tancar les cames o quan faig un estornut? Llavors, noto pes a la vagina o en el cas dels homes? O sigui, em fa mal si estic molta estona sentat a una cadira o se m'escapen unes gotetes inclús perquè sí, després de fer pipi o abans? Tot això són coses que no són normals, no. S'han normalitzat molt, per tant són molt comuns, però no són normals dins d'un cos funcional. Llavors la prevenció seria explora't, mira't i observa't. Ser una mica més conscient que quan vas a fer pipi en tens ganes, no en tens ganes, tens dolor en algun moment de la teva vida. No deixaríem que les nostres criatures, per exemple, tinguessin dolor. Llavors nosaltres ens permetem tenir dolor. I a partir d'aquí, doncs, ser conscient sobretot, no? Poder posar cos, ment i ànima en el teu dia a dia i dir, ok, fins aquí crec que està bé, però potser això no està sent saludable pel meu cos i actuar aquí. Llavors, la prevenció per mi és com obrir-te a tu mateixa i dir, vale, sóc honesta.
Hi ha alguna activitat concreta? Ja saps que a mi m'agrada sempre tenir deures i poder dir, ho he fet, no ho he fet. Posa'ns deures, Kate. Què podem fer exactament?
Vale, doncs aquí hem de partir d'una mateixa. És a dir, si, per exemple, el primer, m'he mirat mai a un mirall, s'ha mirat el meu perineu un mirall, em reconec la meva vulva, el meu perineu, el meu sòl pelvià, bueno, el sòl pelvià en si no es veu perquè està dins, no? Però inclús m'he explorat a nivell intracavitari, és a dir, m'he pogut posar un dit igual que em poso el tampó, em poso la copa, senzillament per explorar i notar què està passant, més enllà d'una relació sexual, que potser no hi tinc ni el focus. Llavors, primer de tot, explora't. Després, una cosa que no s'ha de fer, i això sí que ho marco i ho poso amb exclamacions, no s'ha de parar el pipi mai per fer exercicis, vale? No el pipi stop, són molt pesades les fisios, però és que és l'única manera, perquè inclús ja, des de ginecologia a vegades es diu i no s'ha de fer, perquè si no el que diem, tornem boig al sistema, val? Però sí que tu pots, per exemple, un moment que estiguis asseguda a una cadira, que tens contacte amb el teu sòl pelvià, dir, ostres, si contrec, si faig una contracció que significa intentar tancar l'anus i la vagina i pujar-los una miqueta cap endintre, com si volguéssim tirar el melic endins, jo puc fer aquest ascens? O sigui, noto com es desenganxa una part del meu perineu de la cadira o no? Si faig això, tinc mal? No tinc mal? Perquè moltes vegades ni siquiera coneixem el que podem fer i el que no. Clar, hi ha gent que de normal mou les orelles, però n'hi ha d'altres que no i això senzillament es pot entrenar. Llavors això és el mateix, no? De dir, vale, què puc fer i què no puc fer? Ara bé, també un detall important. No tothom ha de fer exercici, perquè potser ja tinc molt de to, perquè he passat un trauma, perquè després d'un part vaig tenir una intervenció i el meu solpe havia quedat supercontracturat, mal dit, però contracturat. Llavors, a partir d'aquí, per molt que jo noti que sí que puc fer els exercicis, no sempre l'he de fer, perquè poder estic encara gravant més una contracció que després em provoca un dolor posterior, pues, a l'orgasme o a la menstruació. Llavors, no sempre s'han de fer exercicis. El que sí és els deures que dius tu, Sara. Doncs, des d'explorar-te, comprovar si tens o no contacte amb el teu sol pelvià, aquesta propiocepció, la concepció del teu propi cos, de dir, vale, puc, no puc, i després, segons com hagis sentit, evidentment, si tens dolor, demana hora ja per la fisio, i si no, jo sempre recomano que hi hagi una sessió que puguis anar-te a fer una valoració i si s'ha de tractar alguna cosa es tracta i si no, doncs l'assessoria de la teva fisio que et pugui dir, vale, doncs mira, superbé, sí que et recomano que facis això per mantenir o mira, no necessites fer res, però aprofita el moment, m'invento, en el que fas crossfit, doncs al moment d'escalfament fas unes respiracions i actives. Llavors són coses que es poden fer, no diré s'han de fer, però sí que es recomanen un 200% perquè ho puguis incloure a la teva rutina. Igual que vas al dentista i et diuen, mira, doncs millor tu el fil dental o millor si enjuagues i el limpiador de llengua, el que sea, no? Llavors, que això tu puguis incorporar a la teva rutina però amb un assessorament professional i en aquest cas, doncs sí, de la fisio.
Sí, en pèrdues, per exemple, entenc que sí que s'haurien de fer exercicis però també m'ha passat primer per la fisio.
100%, perquè no sempre les pèrdues venen precedides d'una falta de to. No sempre tenir pèrdues d'orina significa que no tens força per res. Llavors, això sí que, si tens pèrdues, directament a la fisio i ella et dirà el que has de fer i el que no.
Molt bé. O sigui, preventivament, no costa res anar un dia a la fisio i a saber i serà ella qui et dirà una mica què.
Sí, exacte, perquè a contrari del que estem acostumats, tant normalment quan es va a fisio privada, que hi vas, doncs si t'has fet mal o el que sigui, sobretot o si vas a rehabilitació, que has de venir 3 dies a la setmana i de més. Nosaltres no anem gens així. Almenys la manera que tinc de treballar sempre serà. Doncs fem la valoració i mirem quins objectius de tractament necessitem. I a partir d'aquí fem el pla. Que no n'hi ha, perquè no s'ha de tractar res i només a partir d'ara és preventiu. Doncs després de la sessió ens tornem a veure quan tu necessitis. No, anar a la fisio no és una cosa que hagis d'anar cada mes, com per exemple doncs, si és esportista, que sí que es recomana a nivell de descàrrega i de més. Si no hi ha cap patologia, cap problema, doncs jo encantada de veure'ns un cop al trimestre, si això. Llavors, a partir d'aquí, anar fent. Que hi ha una coseta a tractar, doncs ja s'ajustaria. Però sí, almenys una de preventiva sí que s'hauria de fer.
Molt bé, doncs prenem nota. Jo crec que avui ens has explicat molt bé tot el que s'ha de fer de forma preventiva. Seguirem el mes que ve parlant d'altres qüestions relacionades perquè no pararem fins que tothom sàpiga què és el sol pelvià, on està localitzat i que el tenim tots, els homes i les dones. I per aquí ho deixem de moment, que moltes gràcies.
Molt bé, Sara. Moltíssimes gràcies, encantades.
Fins aviat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a aquida.es i parlem-ne sense compromís. Aquida. Cuidar-se. S'escriu amb Q.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
I avui a l'Espai d'Arts Escèniques coneixerem un dels espais que hi ha dins de la xarxa de centres culturals polivalents. Ens endinsarem una mica més en la tasca que es fa des de la PUA Oficina Musical, un projecte que s'ubica al Casal Torreblanca i del qual el seu responsable és en Pau Sans. Pau, benvingut.
Bon dia, com estem?
Ben tornat, aquesta casa.
Ben tornat, feia
casa.
Temps que no passava per aquí.
Avui parlarem una mica del que feu, de com esteu, en què esteu ara ocupats. Hem de dir que la PUA fa molta feina, que oferiu molts serveis, que per definir-ho així molt ràpidament entre les diferents potes que sustenten aquesta PUA, hi ha la formació, els bucs d'assaig, la informació i l'assessorament, la programació musical, que avui aprofundirem una mica més en això, i la promoció i difusió musical dels projectes de la ciutat, no?
Totalment. Bueno, d'aquestes branques que has explicat, potser podríem destacar dintre la formació un curs que tenim molt pendent, que és aquest dissabte mateix, d'acord? Que és un taller d'escriptura i composició de cançons, que està molt pensat per iniciar-se en la creació i per un cantautor molt conegut, que és el Nico Roig, d'acord? Aquest curs el tenim pràcticament ple, vull dir, si algú té ganes encara, a últim moment, podria presentar-se demà dissabte al Casal Torreblanca, però, bueno, que és un curs de 4 sessions i que està molt pensat en saber i desenvolupar-se en el moment en el procés de creatiu d'una cançó, tant la musical com la part més de...
Una part importantíssima,
sí.
per tirar endavant. Per
això és un exemple de totes les formacions que fem, evidentment.
Val, i ahir és la novetat, per això ara la
sí.
Destaquem. 9 anys de PUA.
9 anys de PUA.
9 anys, qui ho diria?
Sí, sí. 9, jo em descompto. Sou més vosaltres que nosaltres, però sí, és un projecte que va néixer d'una realitat que hi havia a Sant Cugat, ja, que era que la música a Sant Cugat era totalment constant. Molts músics han passat, o sigui, han crescut a Sant Cugat i després s'han desenvolupat, i creiem que crear un projecte on donar acollida a tots aquests músics i ajudar-los en aquest procés cap a la professionalització, doncs, la PUA era l'eina una miqueta per fer tot això. Llavors, totes aquestes branques que parlaves, no? La formació, promoció, programació, acaba sent un suport a aquests músics. I tots aquests 9 anys han servit pues, per anar madurant aquest projecte i consolidant-lo. Jo crec que avui en dia ja, quan la gent parla de música a Sant Cugat des del sector públic, la PUA la tenen localitzada des de fa temps. I llavors està bé això, perquè inicialment pues, ens havíem de posicionar, no som l'Ajuntament, i no som una entitat. Abans hi havia una mica
de confusió,
que som una entitat, bueno, perquè som molt propers a vegades i les entitats tenen aquest sentit més proper, però som, de fet, una branca municipal, en aquest sentit.
Molt bona feina que s'està fent, d'aquí aquesta consolidació,
sí.
Per canalitzar tota,
bueno,
doncs tota ja aquesta música.
Ens arriben moltes propostes de música, propostes noves, propostes que ja fa temps, que ara explicarem algunes, que són de músics que tocaran en breu, vale? I que ja tenen molta història de Sant Cugat, i noves propostes que cada dia ens sorprenen, lògicament.
Doncs anem a revisar aquesta proposta d'activitats i comencem per una que tindrem ja d'aquí no res, aquest dissabte, el concert de l'Oriol Cors.
Oriol Cors, bueno, és un músic d'aquí Sant Cugat, que si els que fan memòria històrica potser el recorden per Paquita Snipples, d'acord? Bateria Paquita Snipples. Evidentment ha tractat diferents projectes musicals i un d'ells molt coneguts era Bateria de Doctor Prats,
sí, d'acord? Sí.
I ara, doncs, ara ja fa temps, bueno, com la seva branca més de cantautor, més de creació, temes de creació pròpia, doncs va iniciar un camí, no? I aquest camí ja ha fet diversos concerts, realment ha fet diversos concerts, però un dels últims discos que era Va caure un llamp, que va ser el 2022, és un LP que juntament amb tots aquests nous singles que han anat sortint de manera esporàdica, perquè ara podem dir els músics treuen els singles de manera comptada, doncs hem pensat de fer un concert aquí a Sant Cugat, ja que és un músic santcugatenc, i en aquest cas ho fem al pati de la Unió Santcugatenca, i
sí.
És un, bueno, aquest dissabte, a partir de les 8:30, doncs, estarem allà, perquè puguem gaudir d'aquest concert. L'acompanyen dos músics, vale? Ells li fa dir The Unicorn Band, vale? I res, és tot de cançons noves, i el disc de... va caure un llamp que va treure el 2022.
S'ha de treure l'entrada?
No, és totalment gratuït. Hi haurà també un petit servei de bar que ho ofereix la Unió Sant Cugatenca. I res, totalment gratuït. Sí que hi ha un aforament limitat, perquè l'espai no és molt, molt gran, però bueno, si l'omplim, estarà molt bé.
Per cert, es podran escoltar els seus últims temes, no?
Correcte.
Els més recents.
El cul del món, Taurons, el llimoner...
Molt bé, i això que escoltem? Això que escoltem, què és?
Perduts al cul del món.
Al cul del món.
Molt bé, doncs això serà aquest dissabte a partir de 9:15 al Pati de la Unió, com ens deia el Pau. Anem a un altre concert, el de la Clàudia Bardagí, que això ja ens queda una mica més cap allà, el 14 de desembre. Qui és la Clàudia Bardagí?
Pues la Clàudia Bardagí és una música d'aquí Sant Cugat, de tota la vida, bueno, de fet de la família Bardagí, que coneixem del sector musical. I res, sempre ha fet, crec que ha actuat en diverses bandes, va estar amb Animal fa molt temps, ha estat música de molts projectes musicals, però ara, des de fa poc, va iniciar Maternitat, vale? Bé, ja fa temps, ella, la seva intenció era crear un projecte propi, no? I treure un disc. En aquest cas, està traient Wave, que és aquest nou àlbum, on cada dia hi ha cançons noves, d'acord? S'està creant amb el procés, i justament aquest concert serà per donar a conèixer a qui s'han cuat aquestes cançons noves, on ella és la protagonista de tot això, on l'ha creat, on l'ha composat, i on l'acompanyen grans músics, evidentment. Llavors, aquest disc és una barreja de pop, rock, jazz, que és una mica de les seves influències musicals, i un barreja d'idiomes com anglès, català, castellà, cançons diverses. Tots són creacions pròpies, i res, i en aquest cas també està acompanyada per la seva parella, el Joan Carles Marí, que és el bateria, que potser també coneixereu com a bateria d'Aurora, Los Aurora, del Pere Martínez, vale, i altres projectes musicals.
O sigui, que és gent que ja té recorregut, eh?
En aquest cas,
que
sí.
No han sortit com una flor de
però
primavera.
Però que treuen projectes propis i que, tot i com que porta molt recorregut musical, ja sigui en el sector, o sigui, porta molts anys de professionalització, però la que treu una cosa pròpia, doncs està bé que des de la PUA es visibilitzi això i es doni l'oportunitat a la gent pròxima d'aquí i gent de fora, si volen, a venir a gaudir d'aquests concerts. A més, són gratuïts. Vull dir que no hi ha excuses.
Aquest també?
Tots són gratuïts. En aquest cas, sí.
14 de desembre, en aquest cas, el Casal Torreblanca?
Casal Torreblanca. També a partir obertura a portes a partir de les 8:30 i concert comença a les 9.
Ho anotem a l'agenda. Bé, doncs ara és el torn de Udols, un concert que es podrà gaudir l'11 de gener.
11 de gener, sí. Aquest Udols forma part està dintre el projecte de Cantut. Cantut és un projecte que es va iniciar 2012, si no m'equivoco, que on recullen tot de cançons de tradició oral, d'acord? Han passat moltes formacions i han creat molts discos al llarg de la història, o sigui, al llarg, des del 2012, imagina't, de diferents reculls de cançons de tradició oral interpretades per músics diferents. En aquest cas, aquesta proposta, Udols, és una proposta de recerca de cançons de bressol, principalment a les comarques gironines, però també d'arreu de Catalunya, i que a través de la reinterpretació i musicalització de l'Alba Careta, trompetista ja reconegudíssima, i acompanyada pel productor Henrio, que també és molt reconegut aquí a Catalunya, i ell també, el germà d'ella, del Santi Careta, a les percussions, doncs tot això, i, bueno, el que fan és generar doncs un concert que pot ser per tots els públics, de fet és per tots els públics, d'acord? És a partir de les 6 de la tarda, perquè són cançons de bressol, però a la vegada, a nivell musical, són cançons molt treballades, i poden ser per gent que potser valori la música d'una manera més tècnica, doncs en aquest cas també les podrà gaudir. No són la cançó de bressol d'anar al llit, sinó també són cançons musicalment molt treballades.
I en aquest cas, el públic també podria ser més jove? Vull
dir,
es pot anar amb criatures?
Evidentment, clar, no deixa de ser. L'arrel de tot això són cançons de bressol i on els nens també poden gaudir d'aquesta... potser aquest virtuosisme musical que tenen, però, evidentment, l'eix conductor són aquestes cançons de bressol.
Això serà l'11 de gener a les 6 de la tarda a la Sala Clavé?
Sí, la Sala Clavé, que és la sala adjunta de la Unió, i res, en aquest cas sí que és a cobert, perquè és una època que ja fa més fred, i aquí sí que hi ha una petita entrada, és simbòlica, de 6 euros, que podeu aconseguir a través de la web de centresculturals.santcugat.cat.
Escolteu una miqueta? Vinga.
Què li darem al noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses i figues en ous i olives i una plateta de mel i mató. No ploris, no, manyagoi de la mare, no em ploris, no, que jo encanto d'amor.
Seguim aquest repàs a la programació, als concerts que programa la PUA amb en Pau Sans, i després d'escoltar Udols anem amb un estil totalment diferent, no?
Totalment.
Aquí ja ens posem més punkis, no? De qui parlem?
De qui parlem? Mira, el 18 de gener... ja és la segona edició. Si coneixeu el col·lectiu d'aquí Sant Cugat, el Punt Cugat, que cada primavera fa un certamen de música punk rock a la ciutat i en espais oberts de la ciutat, l'any passat ja vam començar a fer una versió d'hivern, d'acord, en un espai tancat. En aquest cas, a través de la PUA. Els hi vam obrir les portes per si volíem fer una edició més reduïda, evidentment, i en el cas del Torre Blanca, on ells s'encarreguen de la part més de programació i producció de l'acte, i nosaltres ens encarreguem de la part tècnica i els oferim també uns recursos econòmics perquè puguin tirar endavant aquesta activitat, ja que és un col·lectiu que promou la música d'un estil concret o d'un estil concret a la ciutat, doncs creiem que donar aquest recolzament està molt bé. Bé, és una part del suport a entitats que fem. No li podem dir com una entitat com a tal, perquè no té un NIF d'entitat, però sí que és un col·lectiu que treballa com a tal. I llavors aquest dia, doncs, ara just estem acabant de treballar la programació, sí. Vale? Estem tancant els últims detalls de qui serà. Podríem dir una cosa, i és una primícia, que és que recuperarem l'antic grup de Corxo i actuarà aquesta nit, vale? com un remember, no diguem això, i ajuntaran una vegada més a actuar aquesta nit, amb dues bandes més. Una altra santcugatenca, que no puc especificar encara el nom perquè no s'ha acabat allà, i una banda convidada de Rubí.
Una banda convidada de Rubí.
Sí, que en breu tindrem informació que podrem acabar de tallar i comunicar.
O sigui, tant aquesta banda com Corxo tindran una actuació aquesta nit?
Hi haurà tres bandes, dos de Sant Cugat, una d'aquestes és Corxo, uh-huh, i una de Rubí. Llavors, evidentment, és un concert obert i gratuït per tothom, d'acord? No s'ha de pagar entrada, i els diners que ells destinen i aconsegueixen d'una petita barra que fan, doncs els destinen a poder produir l'espectacle de primavera que fan més endavant, del Punt Cugat de versió de primavera.
Val, doncs aquest concert que comentem serà per el 18 de gener?
A partir de les 9 del vespre al Casal Torreblanca.
Al Casal Torreblanca. Molt bé, anem completant l'agenda. Què més tenim per destacar?
Doncs, jo destacaria ràpidament el que és els Open Mix. Els Open Mix és un cicle d'espais de trobada musical on hi ha un micro obert, on la gent pot venir a cantar. Ja en portem diverses edicions. Només fem l'edició de primavera i la tardor. Ara tot just estem a l'edició de tardor. Ens queda la data del 16 de novembre i és un espai que fem també al pati de la Unió a partir de les 5 de la tarda, on els músics que vulguin poden venir a cantar una cançó, ja sigui ells tocant la guitarra o el piano, que posen a disposició, o va demanar l'acompanyament del músic resident. Imaginem que tu vols cantar una cançó i no saps, pots acompanyar-te. Doncs tu pots, via correu electrònic, a través d'openmiclapua@gmail.com...
I en busqueu algú, no?
El mateix músic resident se la prepara perquè aquell dia tu la puguis cantar.
Ah,
i és un espai obert, gratuït, i és de més de trobada i d'interrelació entre músics.
Uh-huh.
I també tenim cada dijous, com és tradició, el cicle de música petit format que es fa al Bocamoll, al Bar Bocamoll, on hi col·labora l'entitat Sota Sons, i el mateix Bar Bocamoll, i on procurem donar sortida a més d'un 50% de programació a músics de la ciutat i a propostes de petit format i de proximitat, d'estils diferents.
Déu-n'hi-do, hem fet un ampli repàs a tot el que ens espera en pròximes dates a Sant Cugat, dins d'aquesta programació de la PUA, oficina musical, que no fa poca cosa, eh? com veieu, perquè tot això no es fa sol.
No, no.
Programar i organitzar tot això és una feinada.
Bueno, ja està bé, ja està bé que hi hagi gent aquí darrere fent això, sigui jo, sigui altre, els altres que puguin venir més endavant, qui sigui, però que això no es perdi el temps.
Molt bé, doncs el Pau Sans, el responsable de la PUA, l'oficina musical, li agraeix moltíssim que hagi tornat al que també és casa seva, a recordar vells temps.
I tant.
Gràcies, Pau.
Adéu-siau.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Amb aquesta introducció musical obrim l'última secció del programa d'avui, que dedicarem a la música, i ho fem amb la visita novament de la Clara del Roster. Molt bon dia, què tal? Com estàs, Clara?
Molt bon dia.
Avui parlem de música perquè s'acosta una celebració molt especial per als músics, per la gent que us dediqueu a l'àmbit musical, com és Santa Cecília.
Sí. I a més, a l'escola i al Conservatori de Música de Santa Cecília ja porta anys celebrant aquesta Santa Cecília com a música solidària. Hem fet concerts per Open Arms, per Dream Nepal, que són tots els nens que estan obligats a estar a la presó, pels camps de refugiats de Grècia, també per la Fundació Catalònia Creativa. Per tant, sí, els músics solidaris.
Sí, senyora. Això que escoltem, que ha servit per obrir la secció, què és?
Sí, és la... ens dediquem a aquesta Santa Cecília a la Fundació Mirso. Per tant, quin és l'objectiu d'aquesta fundació? En aquest cas és plantar cara a la guerra amb l'art i la música. Ho dic a poc, perquè és important.
I perquè quedi clar.
Sí. I a més, és un gran músic, ell, en Mirso, en la qual intenta, a través d'això, de la música, de la recuperació dels instruments, ja que quan va entrar, doncs, l'ISIS, l'exèrcit aquest d'estat islàmic, va liquidar part de la música i, sobretot, d'aquesta música originària d'aquesta zona, sobretot del Kurdistan i dels kurds, i diríem també de totes les ètnies, i especialment d'una, la Azidi, exacte, Azidi. I el que intenta fer és rehabilitar i donar valor a aquesta música i l'importància com a vincles i recuperació.
És com fascinant, no?, aquesta música.
Sí, sedueix, però a més de compromís.
M'imagino que per vosaltres a l'escola, al conservatori, és una data especial, teniu una programació prevista i ho voleu celebrar com cal, com toca, sí, no?
Sí, i en aquest cas tenim el Manuel Arellano, sisplau, gràcies, gran professor i gran persona, i que ens explicarà sobretot tota aquesta part de música, sisplau, endavant.
Hola, bon dia,
Manuel.
Bon dia, Carme. Gràcies, Clara. Em dic Manuel Arellano Bover i sóc professor de violí a l'Escola Conservatori de Sant Cugat, l'Escola de Música Victòria dels Àngels. I aquest curs també estic a la comissió de Santa Cecília, del Conservatori, que és una comissió que es renova cada any i que està composta per professors del centre. I el nostre objectiu és preparar aquest concert tan especial. I per al concert solidari d'enguany estem preparant amb molta il·lusió, moltes ganes, un repertori força variat al voltant d'una temàtica comú. Ho estem preparant amb tantes ganes que el farem 2 dies abans. El dia de Santa Cecília és el 22 de novembre, i el concert tindrà lloc el dimecres 20 de novembre. I els protagonistes, les estrelles d'aquesta edició, són el Departament de Piano i el Departament de Corda de la nostra Escola Conservatori, una de les corals del centre, i el Yanni Mirso, que és el fundador de la Mirso Music Association. I parlant d'estrelles, el concert comença amb una peça que descriu el naixement, la vida i la mort d'una estrella. Es diu La Regard de l'Étoile, que és una peça per al compositor, escrita per al compositor francès Olivier Messiaen i interpretada per la Maria Cabrera, professora de piano de l'Escola Conservatori. Després l'Esther Lecha i l'Emili Brugaia, amb dos també professors de piano, tocaran obres de Schubert, Liszt i de Fauré, respectivament. A més, el Yanni Mirso, el fundador de l'associació, que toca el llaüt, tocarà dues peces, la suite kurda per a llaüt sol i Marfa, que és una peça composta per ell i arranjada per a orquestra de corda i llaüt solista per l'Àlex Puig. És una fusió entre música tradicional kurda i una agrupació tradicional de música de concert. I aquesta agrupació, aquesta orquestra de corda que acompanyarà el Yanni, estarà formada per tots els professors del Departament de Corda de l'Escola Conservatori.
Us sembla que fem una pausa i que deixem fluir una mica la música? Vinga. Sí. Manuel, què estem escoltant?
Llavors ara estem escoltant una de les dues cançons que cantarà una de les corals de la nostra escola, la coral del Conservatori, dirigida per el Raimon Romaní, i això que estem escoltant és la cançó de Diador, del Josep Vila.
Molt bé. O sigui que això és un tastet,
eh?
Això és un tastet. Sí. Però hi haurà més coses.
Hi haurà més coses.
Vinga.
Sí. Aquesta coral, que ho fa molt bé, farà una altra cançó, que es diu In Time of Silver Rain, de Sara Quartel. I ja després, la coral, per acabar el concert, a l'orquestra de corda de professors se li afegiran alguns alumnes i exalumnes col·laboradors per tocar el famós adagio per a cordes de Samuel Barber.
És això que estem escoltant ara?
És això que comença.
Ah! Arribat.
Ha arribat. Arriba sí, molt a poc a poc. Camina molt poc a poc a poc.
Espereu, 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 a veure. Et quedes flotant, eh? L'ambient, sí.
No,
eh?
No et deixa indiferent.
Semblem, o la sensació és que semblem plomes, no? Mm. Amb aquest adagio, que ara et preguntava, és un adagio? Sí, sí.
És un adagio.
És un adagio.
Sí, 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 sí. De fet, una de les dificultats d'aquesta música és que va tan a poc que mantenir la línia musical fins al final és un
repte. Repte.
És un repte.
Hem tancat ja tot el programa o queda alguna coseta més, Manuel?
Aquesta és l'última peça. El concert acaba amb això.
Val, el concert, dades importants. El concert, quin dia és?
Dia 20.
Dia 20 de novembre a les 19:45 a l'Aula Magna de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat.
Molt bé. I la Clara ens ha de recordar com està el tema de les entrades i sí. La part solidària.
Sí, perquè és important. Solidària és venir, escoltar, viure, aportar aquest tiquet solidari que en diem, per tant, el cost d'aquesta entrada va íntegre per aquesta fundació, i a més, la recollida d'instruments de segona mà, sisplau. Habitants de Sant Cugat i les Rodalies, aquell instrument que teniu guardat i no sabeu què fer-ne, porteu-lo cap al conservatori i el rebrem amb una abraçada.
Les entrades s'han d'adquirir al conservatori, a l'escola?
Just. Al conservatori.
No hi ha cap altre lloc, han de ser allà.
Allà en presència i cap al concert, a viure. I aquests instruments de segona mà també els recollim, recordo, en l'escola i al conservatori. Mm-hmm. Allà, consergeria, pam.
Doncs el dia 20 de novembre, a 7:45, a l'Aula Magna del Conservatori, concert per celebrar Santa Cecília. Vols afegir alguna cosa més, Manuel?
La temàtica comú. La temàtica comú de tota aquesta música. Sí. Perquè la temàtica comú és el caràcter. És el caràcter de la música que hem triat. Allò que volem transmetre, allò que la música comunica. Mm-hmm. I tota la música que escoltareu a aquest concert és música que té una càrrega emocional molt alta. És música que arriba a l'ànima i música que empatitza, d'alguna manera, amb el patiment, amb el patiment, i que al mateix temps ens dona força i esperança. Val la pena anar-hi.
Jo diria que ho hem notat, amb les peces que hem escoltat, que efectivament, traduït en notes musicals, és el que ara ens està explicant el Manuel. Gràcies, Manuel. Fem ara un canvi i un gir de guió, perquè us parlarem d'un altre tema. De seguida.
Mala mala manya, rei d'Espanya, mala mala manya, Portugal.
Clara, aquí sentim, no sé si una professora, una mare, una criatura... Això de què va? Explica'ns.
Doncs tenim la sort que tenim la persona que porta i defensa aquest projecte, que és Música en Família, que és la professora, la mestra Marta Jiménez, que és de l'Escola de Música de Sant Cugat. De Sant Cugat. Per tant, ella ens explicarà aquest projecte i això, amb tot el desplegament.
Saludem-la, Marta. Què tal? Benvinguda. Com estàs?
Hola, bon dia. Doncs a l'Escola Municipal de Música, ja fa potser 4 anys ara, potser una mica més, hem començat un projecte de música en família, per famílies amb els seus infants, entre 0 i 4 anys. Això vol dir que en aquest programa, en aquesta estona de música que fem, hi assisteixen els infants, des de 0 anys, amb algun acompanyant. Algun acompanyant pot ser familiar, preferiblement, clar, el pare o la mare, a vegades els avis, però també a vegades venen les cangurs, a vegades venen tietes, A vegades l'acompanyant és una mica rotatiu. I és una proposta perquè les famílies, ja des de bon principi, facin aquesta immersió musical, que en l'entorn familiar està força perduda, perquè el repertori habitual està força perdut, el repertori tradicional, i perquè les famílies cantem poc.
Sí.
Cantem poc, cantem gens. Tenim ara en la nostra societat molta música accessible que no la fem, que només la disposem, la utilitzem. I la proposta és arribar a la música a través de la música que fem. I la primera música que fem és la música que cantem. Llavors, per això fem un èmfasi molt gran en el cantar, però també doncs, tenim allà tot tipus d'instruments adaptats a les edats, evidentment, i altres no tan adaptats, i els posem a l'abast. I també a l'abast de les famílies, perquè els nens que els interessa la música són nens que veuen música viva al seu entorn. Llavors, si li dones una flauta a un pare, a una mare, i li dius que provi de fer ell el cucut amb la flauta, llavors el nen el que vol és fer-ho ell. I si té un familiar que diu jo de música no en sé, jo no m'hi poso, doncs estem com en un cercle viciós en negatiu. Els infants quan neixen tenen l'oïda totalment desenvolupada. Quan ja estan a la panxa de la mare, amb 4 mesos, l'oïda és el primer sentit que està funcionant
perfectament. Home, de fet ja et diuen que posis música, no?
I tant, per això ho fan. Sí, perquè saben que l'oïda és d'aquests primers sentits que madura i l'infant ja des de la panxa està escoltant, doncs per això sabem que reconeix la veu de la mare, que reconeix l'idioma en el que s'estava parlant en el seu entorn, que reconeix la veu fins i tot de l'altra gent, que no és la seva mare, evidentment la de la mare l'escolta molt millor. I quan l'infant neix, reconeix tot aquest univers sonor que ja tenia, i si aquest univers sonor en el seu entorn té uns ingredients, el seu sistema calibra per aquests ingredients. Si tu estàs a Rússia, parlaràs rus, i si tu estàs a Polònia, parlaràs polonès, i si tu tens una família bilingüe i parlen 2 o 3 idiomes a casa teva, tu parlaràs 2 o 3 idiomes, perquè l'oïda discrimina quins sons, quines vibracions, quines freqüències són les que li interessa conservar. Si a casa teva només parlen català, quan tens 6 anys, l'idioma anglès és molt llunyà a tu, perquè no has sentit aquella col·locació de veu, etcètera, no?
Jo li volia preguntar a la Marta com funciona aquest projecte. És a dir, com una persona que tingui interès a poder participar, què ha de fer? Marta.
Des del Conservatori tenim una inscripció online oberta. Si aneu al blog del Conservatori de Sant Cugat, en algun lloc, en el centre tenim normalment les notícies més recents, però a les columnes laterals hi ha informació sobre el programa de música en família. En aquest moment tenim funcionant 3 grups, el grup de 3-4 anys, que són els infants que ja van a I3 i que, per tant, han de venir en un horari post-escola, el dels infants de 2 anys, el dels infants de 0 i 1 any. Si tenim prou infants, normalment aquest grup el desdoblem i fem un grup d'infants ja caminadors i un grup d'infants que necessiten encara estar molt estirats a terra. En aquests moments estem barrejant aquest grup perquè encara tenim places disponibles. Tenim infants entre 0 i 12-13 mesos. Llavors, clicant al corresponent enllaç al grup de l'edat que té l'infant en el moment de fer la matrícula del bloc, us sortirà un formulari, empleneu amb les vostres dades, aquest formulari el rep la secretaria de l'escola i us farà un requeriment d'aportar dades bancàries. Un cop heu aportat les vostres dades, llavors l'escola us valida com a matriculats, és a dir, que el procediment es pot fer totalment online i llavors ja... Doncs
ara... I la durada d'aquesta activitat, quina és? I la periodicitat?
Hi ha una periodicitat setmanal. Mm-hmm. La durada és de 50 minuts per sessió.
Sí.
I les sessions, el compromís és trimestral. Tu t'apuntes.
Perfecte.
I t'apuntes per 10 sessions que tindran lloc durant tot un trimestre. Ara ja hem començat el trimestre de tardor i anirem fins una mica abans de Nadal. I tornarem a matricular al desembre per la gent que us vulgui apuntar a partir del gener. I després altre cop a la primavera, perquè és una activitat que la disponibilitat és més aviat la disponibilitat de la família per venir, i en aquesta edat dels infants la disponibilitat és variable. Ara estic de baixa, ara no estic de baixa, ara vinc jo la mare, però ara començarà a venir l'àvia. I llavors donem aquesta facilitat de no haver-se d'apuntar per tot l'any, sinó d'apuntar-se per un trimestre. I, evidentment, si tens interès, si t'ha agradat, si vols continuar... Doncs la majoria de famílies s'apunten tots els trimestres i venen tot l'any. És un programa que no repeteix el repertori, que va ampliant, que va treballant des de la cançó fins a l'audició, fins al treball del ritme a través del moviment i la psicomotricitat. Tot el que puguem.
Em sembla molt interessant, perquè és veritat, jo recordava, i tornat a la meva infantesa, que quan eren petits i a les cases les famílies eren diferents a les famílies actuals, que hi havia els avis, sempre hi havia algú que cantava a les cases, les dones mentre feien les seves tasques a la cuina o allà on fos, o mentre rentaven, sempre senties algú cantar. I és veritat que ara no cantem,
I sobretot el que trobo a faltar és que cantin els homes, les criatures.
Els homes també haurien de cantar, clar. Oh, per què no?
Perquè hi ha tota la seva gamma, diguéssim, de greus o aguts, que també està molt bé escoltar-les.
I a més, qui canta els seus mals espanta, no?
Exacte.
I si canta algú, està bé. I moltes vegades les famílies em pregunten, és que canta tu, nena, que tu cantes bé.
No cal.
I em diuen, és que jo no canto bé. I el més important és que canti algú. A l'infant li és igual si algú canta bé o no, o em diuen, és que jo desafino, vostè canti. Per això, jo recordo molt a casa meva la meva àvia cantant,
sí.
I després la meva mare era mestra i també cantava, però el que em recordo més de la meva infància és la meva àvia cantant, i com ella utilitzava la cançó dintre del seu dia a dia. Aquesta funció de la cançó és una funció psicològica, això ho estem perdent. I l'omplim amb uns recursos prefabricats de coses que escoltem.
I que hi ha molts moments que compartim que podem aprofitar per cantar. Quan anem a sortir amb el cotxe, en família, es pot cantar. Quan ens trobem per fer una celebració, es pot cantar, que cantem molt poc. Abans d'acabar, Clara, ens volies fer un recordatori?
Sí, sobretot aquest Santa Cecília, molt important,
sí?
El dia 20.
20 de novembre.
Que us esperem a les 19:45. Això és molt important. I després jo volia fer d'un refrany, el dic.
Vinga.
Vinga, perquè normalment els músics tenen molt mala fama. Diuen, ni barber mut, ni músic amb cervell pur. Diu, mare meva. Diu, escolar, músic o barber, home de bé no pot ser. Aquí està passant alguna cosa.
Tant una mica. S'han de reciclar, aquests.
Que sí? Sí. Perquè després diu, la música amenseix les feres. Però jo finalment acabaria amb un refrany, que ja l'actualitzo una mica, però el vaig a fer. Diu, de músic, boig i poeta, tots en tenim una miqueta. Jo diria, de músic, solidari i poeta, tots en tenim una miqueta.
Doncs jo crec que amb això podem acabar, i jo crec que hem parlat de Santa Cecília, estem en una secció de música, acabem amb una miqueta de música. Sí? Acabem com hem començat? No sé si és possible. És possible? I si no, doncs escolta, al Manuel, a la Marta i a la Clara els hi donem les gràcies, veus? Tot és possible, només has de demanar. Has de demanar. Acabem la secció de música per avui. Els tres, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la celebració, i a veure si reciclem aquestes dites. Les actualitzem, que ens tot una mica ja de modés.
I us esperem amb els instruments, perdona, de segona mà.
Vinga.
Vinga, també.
Que no sigui dit. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Tiracà.
Bé, doncs acabem el Faves Comptades d'avui. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí fins a les hores, acabeu de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
وقت ركبي